Luis Cabedo, bon dia.
Bon dia, Susana.
De què anem a parlar avui?
Pues ja que esta setmana hem recordat els vilarrealencs a Tàrrega, i jo estic segur que tots els nostres oients ja estaran saturats una miqueta de la seva vida i les seues anècdotes. De fet, nosaltres ja vam, jo personalment ja li vaig contar unes quantes l'any passat. Pues vull donar, ampliar l'abanico a altres facetes musicals de gent del nostre poble i pobles del voltant, que a lo millor, vivint en la mateixa època i tal, a lo millor molta gent desconeix i tenen una vida mitjanament
apassionada. Una trajectòria musical que se li té que donar la importància que té.
Aunque aquestes persones que anem a cantar avui, bueno, cantaven ells, jo no cantava.
Sí, mos anem a contar.
A contar, això.
Hasta ahí no arribem.
Hasta ahí no. Estan més relacionats al món de la lírica, no? La òpera i tal. I la nostra terra ha donat grans cantadores i cantaors d'esta rama de la música, de la cançó, i en la qual anem a començar en una que, dins de lo que cap, té una apassionant vida que a lo millor molta gent desconeix, i és d'una tal Elena Armanda Nicolasa Sanz i Martínez de Ariazala, més coneguda per ser l'amant d'Alfonso XII.
Sí, s'ha reduït més el nom, no?
Sí, aunque todo el mundo la coneix per Elena, o sea, tot això. Ja fent bromes a part, no té res que veure en esta que viu en la que se avecina.
Sí, en la comunitat esta que és la noble, no? És la...
No, ni és descendent ni res, no? Pues Castelló va veure nàixer a una de les cantants líriques amb tessitura de contralt més importants del segle XIX. Alfons XII, en una breu biografia que li va escriure Benito Pérez Galdós sobre la cantant, se afirmava que havia nascut pels anys 1852 o 53. Ella mai ho va desvelar, no? No tenia interès de dir els anys que tenia. La data del seu naixement era important perquè significava que era molt anys més gran que el rei, el seu amant. Esta diferència marcaria gran part de la seva història. Encara que no era coneguda la seva procedència, ella sempre deia que el seu avi mater, don José María, havia nascut a Burgos, Caballada, l'any 1778, i procedia d'una família noble, es Martínez de Arizala. Elena es va sentir atreta per la òpera i la seva música, i es va educar al col·legi de les nenes de Leganés, i ben prompt la seva veu va destacar al coro. La seva fama va arribar fins a Isabel II, que va decidir convertir-se en la seva protectora. Uns anys després, va començar al Reial Conservatori de Madrid, on el seu pare va ser traslladat per motius laborals. Després de ser coneguda a Madrid, es traslladaria a París, se m'ha trabat la llengua, la ciutat que la veuria triomfar a l'any 1868, quan debutà al Teatre Chamberí, representant el paper d'Azucena en El Trobador. Esta seria només el paper inicial d'una llarga llista de personatges que representaria a Milà, a Argentina, a Brasil, a Sant Petersburgo, i convertint-se en una de les cantants d'òpera més conegudes de la seva època. La bellesa de Sanz va cridar l'atenció dels homes i de les dones. En l'any 1876 va ser contratada per l'Òpera de París durant 2 anys i allí representaria els seus papers més importants, Magdalena de Rigoletto i Brangant de Tristan e Isolda. En aquests anys estrenava també al Teatre Real de Madrid. L'origen del romanç en Alfonso XII no va ser a Madrid, sinó a Viena 4 anys antes, concretament a l'any 1872, on se coneixeria el heredeu de la corona, ja que encara no era rei. Un cop iniciat l'idili, el rei viurà una vida paral·lela a Riofrío, on Elena tindrà 2 fills en Alfonso. José María Zavala, autor del llibre Elena i el rei, La història de l'amor prohibit entre Alfons XII i Elena Sáenz, editat per Plaza i Janés, afirma que va ser Isabel II qui va actuar com a Celestina, o sigui, la mare del que futur rei, animant la cantant a visitar a Viena el seu fill. Ell tenia 14 anys i ella 27, no sé, avui en dia això com se veuria, però bueno. Anys després, Jacen Rey va tornar a veure'ls al Teatre Real i van començar la seva gran història d'amor, plena d'absències i moments truncats. Elena va tindre un primer fill, Jordi, de pare desconegut, a l'any 1875. Posteriorment va tindre dos fills més homes, amb el rei Alfons XII, Alfons, nascut a l'any 1880, i Ferran, a l'any 1881. Els tres fills van portar els seus cognoms de soltera, ja que el Borbó va morir sense reconèixer-los. La reina Maria Cristina es va dedicar a perseguir-la i veure-la tot el que va poder, encara que li passava 5.000 pessetes mensuals per a la manutenció dels fills, que era una fortuna per a l'època.
Hombre.
En 1958 es va rodar una pel·lícula d'amor sobre el rei titulada ¿Dónde vas, Alfonso XII? Que jo recordo a ma mare haver-la vista, bueno, ma mare i totes les dones de l'època, com si fos una pel·lícula d'amor. Pues ara ja sabem la resposta, Susana. El rei del qual es ha quedat aquesta imatge distorsionada del romanticisme anava en realitat al Palau de Río Frío a trobar-se amb la seva amant. Cánovas el va convèncer perquè no s'hi casés, evitant que el seu fill, el gran Alfons, hagués estat rei d'Espanya, com comptes d'aquells altres del mateix nom que va ser Alfons XIII. I esta és la història de la nostra...
De la cançoneta esta que tot el món ha sentit, no?
Sí, sí. I parlant d'altres dones, pues, ja hem parlat d'esta dona que era de nascuda a Castelló, pues ara anem a parlar d'Hermínia Gómez Sierra, més coneguda com la Españoleta.
Ah.
Esta cantant lírica d'Almassora va néixer un 26 de març de l'any 1891 i va ser coneguda, com això com t'ha dit, com la Españoleta. Va rebre les primeres nocions de cant amb el mestre de la banda de música de la localitat i, a més, organitzada de la parròquia, el senyor Federico Agudo Manrique. En l'any 1907 se va traslladar a València per a estudiar al Conservatori baix la direcció de Lamberto Alonso, un prestigiós tenor de Godella. En 1909 la Diputació Provincial li concedís una pensió i tota la família fitxarà la seva residència a València. En l'any 1911 se va traslladar a Milà per a perfeccionar la seva formació amb el mestre i director d'orquestra Antonio Rubnik. A l'agost del 1911 canta el Rigoletto al Teatro Civitanova amb el tenor Umberto Magnes i aconsegueix un gran sonat èxit. A partir d'ací va recórrer tota Itàlia, Pavia, Venècia, Ancona, Milà, Brescia, Messina, bueno, hasta Florencia. A l'any 1912 torna a Castelló amb l'obra El barber de Sevilla, que el va cantar al Teatre d'Estiu. L'any següent inicia una gira per Portugal on va destacar amb la seva interpretació de Lucía Lilambemol. I a finals d'aquest any se contracta per a una temporada de 6 mesos al Teatre Real de Malta. En 1914 s'embarca per a Egipte i canta a Alejandria, en Port Said i en el Caire. L'esclatir de la Primera Guerra Mundial li va impedir el traslladat a Rússia, que per on pareix hi havia una oferta de contracte molt avantatjós. La seva vida de cantant lírica la va portar per tot el món. Se sap que en l'any 1915 va ser a Amèrica. Després d'una vida plena d'èxits professionals va morir un 15 d'octubre de l'any 77 a Ventimiglia, una localitat costanera de la Riviera. I també el nostre poble, com no anava a ser Pascualeta el seu nom, Pues sí, Pascualeta Llorenç Carda també va ser una cantant de sarsuela a Vila-real. Està nascuda l'any 1901 i va faltar a l'any 1990. Ella no tenia coneixements musicals especials, però la seva prodigiosa veu no havia prou en aconseguir ser sempre molt aplaudida. Va ser memorables totes les seues interpretacions amb Vicente Català i Manuel Fenollosa. La seva versatilitat i facilitat per adaptar-se a tots els personatges, a més de la seva gran voluntat i el seu gran gust per el cant, amb la gran veu que atesorava, va aconseguir cautivar a tots els aficionats de la sarsuela de tota una època. I ja més actual, anem a ficar una miqueta de música d'un home també nascut a Sevilla Real, que li diuen José Antonio Navarro, que és tenor, i a lo millor com és més actual disposem d'àudios, cosa que
dels altres
mos seguim per la premsa, de l'època.
Solamente una vez amé la vida, solamente una vez y nada más. Y cuando este milagro realizo al prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Una vez nada más entrega el alma con la dulce y todo renunciación.
Pues José Antonio Navarro, que és, com hem dit, és natural d'ací de Vila-real, va realitzar els seus estudis a Barcelona, baix la disciplina del tenor Dalmau González, i va treballar en el repertori amb Amparo García Cruells, i allí va recibir lliçons magistrals de José Samper, Enriqueta Tarres, Victoria dels Àngels i Carlos Chausson, Dalmacio González, i perfeccionant-los amb el soprano María Uritz, alumna directa d'Elvira de Hidalgo, la soprano espanyola que va descobrir a María Calas. En Miami, en Florida, va realitzar una important activitat artística amb el nord-americà Giancarlo Brunet, el qual va fundar la companyia Jove Antologia de la Zarzuela de Miami, la INC, on serà el director actuant a totes les principals sales de concerts de la ciutat, l'Olympia Theatre, el Guzman Center, el Wertheim Performing Arts Concert Halls, mare meva, l'inglès
com el porto, sí.
El Teatre de Belles Arts, el Colony Tersen, en Miami Beach. També va participar al Miami World Music Festival, convidat per diverses companyies de la ciutat, com Miami Lyric Opera i la Society Proc Argar Cartery. Tot aquest intent treballant en reconegut als Premis Miami Life de l'any 2014, on se va premiar com el millor cantant líric del 2014 a Miami. Antes mos contava Txelo l'anècdota d'això, de que el va pillar el Covid, sí. El va pillar en un crucero
i va estar, va quedar,
se va quedar allí una temporada hasta que tots se van miscurar, no? I ja, per acabar, ja, aunque esta dona no està dins del grup de les cantants líriques i tal, sí que és de la persones de Vila-real que avui en dia encara està viva, que molta gent de avançada edat la coneix, sap de la seva trajectòria, però primerament vull escoltar la seva veu perquè la gent a veure si la reconeix.
Si la reconeix.
Hoy que me ves sola, triste y vacía, por mi verás pasas con otra mujer. Y aun te ríes de mi pena, te burlas de mi amor, es muy dura la condena, que si para ti no merezco este dolor. Y hoy me...
Jo crec que sí que l'hauran coneguda, Lluís. Moltíssima gent l'haurà coneguda.
Segurament. El seu nom de ciutadana de plano, per dir-ho d'alguna manera, es diu Trinidad Pitar, però el seu nom artístic és Trini del Túria. Esta estrella de la cançó nascuda a Vila-real, l'any 1959, Era una jove nascuda, per això així, i el seu nom artístic, com hem dit, és Trini la del Túria, la qual tenia un estil de cançó al qual ens recordava molt a la Concha Piquer.
Sí.
I va gravar un disc, que és este en concret, analògic a Barcelona, al costat de l'Orquestra Malavella, en uns anys on havia agarrat gran renom a les comarques de Castelló. Va actuar a diverses vegades al Teatre Victòria de Barcelona i a Palma de Mallorca. De la mà del músic local i fill predilecte don Rafael Beltrán, el qual va compondre la música i amb la lletra de Víctor Fenollosa, aquesta cantaora va realitzar la seva primera cançó, Trini, va actuar a l'espectacle de variants dins de les activitats lúdiques que van realitzar a les festes patronals de la Verge de Gràcia de l'any 1952, com sent l'estrella d'aquell any. Eh? On el programa de festes se la catalogava com l'estrella de la cançó d'esta ciutat. I com ja per això, ja l'ha trobat aquestes quantes persones.
Però has fet molt bé de posar-les, donar-li el valor que tenien cronològicament i d'esta última, que diuen que si s'ha donat haver nascut en un temps a una la dona.
No havia estat, sí, que perquè a lo millor
la família no la va deixar. Això és el que parlaven, sí, d'esta dona.
Això és el que transcorre. Sí. En la voz populi d'este poble.
El que diuen era que sí, va ser un mal temps per a haver nascut esta dona, perquè si no haguera triomfat.
Sí, sí, segurament, sí.
En fi, tot el nostre reconeixement, no, Lluís?
Pues sí, la nostra missió és això, recordar a persones, n'hi ha que són molt coneguts com a Tàrrega i altres que a lo millor ningú coneixia i tenen una transcendència relacionada a les nostres terres.
Home, i tant que sí. Pues moltes gràcies, Lluís, per haver-nos contat tot això i, des de luego, fem-ho recordar i posar en valor tot allò tan bo que tenim a la nostra terra.
Moltes gràcies a vosaltres. Hasta la pròxima, Susana.
Los tiempos en que fuiste mío, si ya no me quieres, olvida pa' siempre lo que te quería. Oh,